Ja és com una pregunta de trivial. Quins són els textos més antics que es coneixen en llengua catalana? I pràcticament tothom respondria les homilies d'Organyà, que són del final del segle XII, principi del XIII. Però està comprovat que hi ha uns documents més antics en la nostra llengua, i no són gaire lluny d'Organyà, precisament, a l'Alt Urgell. Es van escriure un segle abans, pels vols del 1030-1040, a cavall d'Orrit, al Pallars Jussà, i Areny de Noguera, a la Ribagorça, tota una zona que es coneix com la Terreta. De fet, Orrit i Areny són dos pobles un davant de l'altre. Ara, una exposició itinerant els presenta al públic, però sorgeixen moltes preguntes al voltant d'aquests documents. Preguntes que traslladem a una persona que els coneix bé, Joan Anton Rebella, cap de l'oficina d'onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans. Hola, com estem?
Hola, bon dia.
L'exposició es pot visitar fins al 28 de febrer a l'Ajuntament de Tremp i al Pallars Jussà, i porta per títol Els orígens del català, jo fidel es busseré. Què hi trobarem a aquesta exposició?
En aquesta exposició el que hi podreu trobar és una exposició, una explicació, per dir-ho d'una manera molt divulgativa i breu, de quins són aquests primers textos i de com va néixer la llengua catalana, el moment, el per què. Però ja dic, d'una manera molt, molt això, molt divulgativa.
I una reproducció també d'aquest text més antic en llengua catalana.
Sí, hi ha diverses reproduccions, en realitat són 6 plafons en què s'explica doncs, això, no? Aquests aspectes que dèiem, i en què a més s'il·lustra, a més de topònims i de llocs que surten citats en aquests documents, doncs diversos documents, perquè per sort tenim una documentació antiga força rica.
Aquest document, que dèiem que és un jurament de Radulf Oriol a Ramon IV de Pallars, aquest document com es va descobrir, d'on ha sortit?
Bé, aquests documents, més que haver-se descobert ara, el que passa és que no han tingut la difusió necessària, perquè, per dir-ho manera, fa molts anys que els coneixem. Aleshores, el que passa és que han quedat només, això, reduïts a un coneixement dels especialistes, per dir-ho d'una manera, i, en canvi, no han tingut la difusió, com deies, del que seria les homilies d'Organyà, però ja fa molt que els coneixem.
I aquests documents, per la seva naturalesa, podem pensar que n'hi hagi més de similars i possiblement més antics?
A veure, tenim uns quants com aquest que deies, que és, sovint s'ha dit això, el més antic, en el sentit que és el més antic conservat, no? Però de documents en tenim força, de conservats més o menys d'aquests mateixos segles, i que són també doncs, altres juraments feudals, sobretot testaments, etc. No són documents del món feudal, similars, breus, i clar, se n'han conservat molts, però també se n'han perdut molts, és a dir, el que tenim no és el que hi va haver, sinó simplement la part que se n'ha conservat, no?
Per tant, hi podria haver de més antics i tot, o sigui...
Sí, clar, trobar-ne de nous és difícil, però no fa tant. Sobre l'any 2000 se'n va trobar un de nou, és a dir, una part, un fragment del que es coneix com el Libre Jutge, el Liber Judiciorum, que estava conservat en unes tapes d'un altre document, és a dir, que es feien servir els pergamins per forrar altres documents, altres llibres, no? I encara es va descobrir Sabrià Baraut, que era una persona precisament això, molt relacionada amb Andorra.
I aquest document, per la gent que no l'hagi vist, que no hagi anat encara en aquesta exposició, com ens l'hem d'imaginar? Com és així físicament i quin és el seu contingut? Què explica?
Físicament és un pergamí petit, és com un fragment, no és com un sol full i no gaire gran, i el que explica doncs, és això, no un jurament, una persona doncs, com les relacions feudals, no? De si la propietat és d'algú, si encara li conservarà la fidelitat sobre aquells castells, etc. Ja dic que aquests juraments de fidelitat, precisament això són juraments de fidelitat, perquè aquella societat estava molt reglamentada des del punt de vista legal, i aleshores es basava molt en això, en documentació que per conservar les propietats, doncs si un senyor no podia ell doncs, fer-se càrrec de tots els seus castells, doncs els cedia a uns castlans que aquests doncs, per dir-ho manera, encara que en feien un ús, doncs d'alguna manera seguien tenint la propietat del senyor, no? Aleshores, en molts casos va separar això, per això tants juraments de fidelitat.
I per quin motiu es produïa en un moment determinat aquest canvi de xip, per dir-ho d'alguna manera, i es deixava de fer en llatí i es passava a fer en llengua vulgar?
Segurament això és el que explica l'exposició, que el català, com totes les llengües romàniques, està formada segurament ja cap al final del segle VII, començament del segle VIII, però no és fins ben bé entre el segle IX i el segle XI, que mica en mica va apareixent a la documentació, que la documentació s'havia escrit únic i exclusivament en llatí, i aleshores segurament hi ha per un ús menys acurat del llatí, un coneixement no tan bo del llatí en els centres culturals i religiosos, combinat amb la força del feudalisme, que resulta que ja fa servir un seguit de mots nous, doncs clar, mica en mica cada vegada es va filtrant més en la documentació, fins que a partir del segle XI ja trobem que la llengua romànica doncs, ja comença a aparèixer i d'una manera clara, fins a tenir els primers documents aquests en què el català doncs, ja és majoritari o clarament, és a dir, més que majoritari, en algun document ja podríem dir que és pràcticament escrit del tot en català.
Aquestes dates que comentem, no sé si són bastant homologables amb la resta de llengües romàniques o si potser ens situem, o si el català apareix abans o posteriorment que la majoria de llengües romàniques.
No, això precisament fa molts anys hi havia polèmiques perquè hi havia també una confusió i tothom volia tenir això com els documents més antics perquè es pensava que qui tingués el document més antic tindria la llengua més antiga. Ara, des del punt de vista científic, és, per dir-ho de manera, un debat que ja no toca i que ja ningú hi pensa, no? Segurament la majoria de llengües romàniques, doncs allò, un segle abans, un segle després, vas veient que tenen documentació. Segueix havent-hi, a vegades, doncs això, avaluacions diferents dels diversos documents, i potser s'havia dit que el francès doncs en tenia allò algun de més antic, no, per dir-ho manera, però bàsicament ja dic que segur que les llengües romàniques es formen si fa no fa el mateix moment, i després clar és la sort de la conservació de la documentació.
El que sí que ens sorprèn molt és això que dèiem al principi, que tothom coneix les homilies d'Organyà. Tot això és una qüestió de màrqueting, el fet que s'hagi conclòs que el text més antic o que globalment la gent entengui com a text més antic en català les homilies d'Organyà. Això s'ha plantejat fer com una redifusió de la història real, no? o del que es coneix més millor ara?
Jo crec que més que qüestió de màrqueting, a vegades és una qüestió de sort, no? de com s'han difós les coses i pel que sigui doncs, ha estat un text que es va difondre, que és un text important, que a més és una traducció d'unes homilies occitanes al català i per tant és realment una de les primeres traduccions entre llengües romàniques, per tant també és molt important per això. Però, en canvi, no sé, és allò que dèiem que va triomfar, que va tenir com una divulgació pública i popular la idea aquesta que era el primer text, que no ho és, no és el primer text ni molt menys conservat en català, però ja dic, per les circumstàncies, pel que sigui, doncs ha tingut una gran extensió. Jo crec que més que una qüestió de màrqueting ha estat, no sé, com una qüestió d'atzar, no? Perquè la mateixa persona que les va trobar, Joaquim Miret i Sans, que les va recuperar, ell també va trobar, això és al començament del segle XX, el 1904, el 1908, va trobar altres documents tan importants o més, i ell ja se'n va donar. Però en canvi que ells, com els greuges de Guitart i Sant, també d'Organyà mateix, no van tenir aquella difusió. I per dir-ho bé, era un text encara més ampli i molt més antic. Aquell és del començament, ahir del final del segle XI. Per això ja dic que és, segurament ha estat com una espècie d'atzar, i resulta que sí, que ara s'ha identificat això com si fos el primer text. Aquesta exposició, d'alguna manera, el que vol, o també es contribuir a donar a conèixer, és a dir, no tant treure importància a les homilies, sinó donar importància que hi ha tot un patrimoni molt més, és a dir, molt més ampli i també molt important, i per tant que també es coneguin els altres textos.
Veurem si acaba sortint els llibres de text de les escoles aquests
sí.
Textos d'aquesta exposició.
Costa una mica.
Clar,
ja,
clar,
ja
clar.
Hi ha hagut alguna publicació, com va fer l'editorial Proa l'any, em sembla que era el 2001, sobre un llibre que es deia Primers textos de la llengua catalana, que precisament hi havia això com una selecció, a més no exclusió, és a dir, no era així tots els textos que hi ha, sinó una selecció dels més significatius, i em sembla que les homilies hi són el número 9 o el número 10, per dir-ho de manera, i ja hi havia tot un seguit de textos d'aquests, i en una publicació, doncs això també de caràcter divulgatiu, el que passa és que costa, no?, una vegada hi ha un text que és tan conegut, doncs, que arribi a tenir aquesta difusió.
Abans d'arribar al final de l'entrevista, creiem que hi ha una pregunta una mica obligada. Vostè, com a part de l'Institut d'Estudis Catalans, voldríem preguntar-li una mica des de dins de l'institució com s'ha viscut tot l'enrenou que hi ha al País Valencià entre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la política, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, jo sóc un treballador tècnic, per dir-ho d'una manera. No sóc el que seria un membre de l'institut. Aleshores, clar, la nostra és una tasca exclusivament tècnica. Clar, l'anàlisi sempre és, hi ha tota una repercussió social del que seria la llengua, però la feina, per dir-ho d'una manera, de les oficines, com l'oficina d'onomàstica, etc., se centra en aspectes de caràcter tècnic. Tots aquests aspectes, doncs, ja dic que ens depassen i ja són una qüestió de representació institucional que aquí pertoca, doncs, seria això, no? El president de la Filològica o de l'Institut. Clar, ja dic, des del punt de vista tècnic, allò, jo sóc doctor en Filologia, hi ha tot un seguit d'arguments que, clar, no tenen cap tipus de sentit, van per una altra banda, és a dir, no van per la ciència, no van des del punt de vista de la llengua, sinó que són de caràcter sociopolític, no?
Però sí que veiem que l'Institut d'Estudis Catalans no s'ha posicionat en cap moment en tota aquesta picabaralla.
Això ja dic que és una qüestió de representació institucional i que, per tant, l'Institut, tal com té el funcionament, són els seus membres els que cada vegada que hi ha algun tipus de manifestació, doncs el ple ho aprova i aleshores doncs, això ho assumeix la presidència, etc. Per això dic que és una cosa que no us puc opinar, perquè ja dic que és una qüestió de la institució i no de l'oficina d'onomàstica o de la secció filològica, no?
Molt bé, ho havíem de provar. En tot cas, recordem que el català té aquests textos més antics que les homilies d'Organyà i que aquests dies els podem veure en format duplicat a l'Ajuntament de Tremp i des de l'Institut d'Estudis Catalans, Joan Anton Rabella, cap de l'oficina d'onomàstica, ens ha explicat què és el que podem trobar i en què consisteixen aquests textos. Moltes gràcies per dedicar-nos aquest temps i donar-nos en detalls.
De res, a vosaltres, bon dia.
Que vagi bé, adéu.